Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim aquest dilluns 27 d'agost aquí a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració a la xarxa de comunicació local. I aquesta segona hora, de 10 a 11, coneixerem les novetats de la Biblioteca de la Selva del Camp de cara a aquest curs. Des de Reus sabrem quins són els projectes musicals d'Albert Bessora i també com es restauren elements del seguici popular anant fins a Torredembarra. I acabarem aquesta segona hora fent teatre i teràpia, tot junt. Ho hem avançat a la primera hora a 9:45 i volem conèixer de primera mà quines són les novetats del curs acadèmic que estan preparant des de la Biblioteca de la Selva del Camp, una biblioteca moderna i activa en un lloc emblemàtic i ple d'encants. Per això anem fins a la Selva del Camp, on el nostre company Toni Mateus ens diu que ja ho té tot preparat.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
De fet, Ràdio La Selva damunt de la biblioteca està damunt de la biblioteca municipal. Toni, tu ets molt lector o no?
Jo soc molt lector, molt lector. I usuari també de la biblioteca. Els he d'estirar una mica les orelles perquè tenen pocs còmics. Però bueno, això li comentarem a la nostra convidada, a la Patricia Domingo, a la qual saludem. Patricia, molt bon dia.
Bon dia.
Digue'm, Marina.
A veure si hi posa més còmics, ara que la tens aquí, comenta-li
sí,
que
tant,
posi
tant,
més còmics.
Però té coses bones. Té el Valerian, que és molt bo.
Sí.
Però el teniu a la secció infantil.
És que a la sala infantil tenim molts còmics que realment hi ha molts adults que baixen a la sala infantil a buscar còmics. Això és una suggerència que et faig. Que...
Vaig veure el Valerian i dic, ai, què fa aquí la biblioteca infantil? Però bueno. Està molt i molt bé. Primerament, Patricia, com ha anat aquest estiu? Perquè, bueno, encara no m'ha acabat l'estiu, però... Esteu una miqueta tranquil·lets, no?, aquí a la biblioteca?
Sí, l'estiu realment el que fem, a banda de rebre-la totes les persones que venen a buscar llibres i a llegir tranquil·lament i a gaudir de la biblioteca, de l'espai tan agradable que és, relaxant de lectura, el que fem és preparar tota la nova temporada, i per això em feia molta il·lusió venir aquí a la ràdio i explicar una mica els eixos del que serà la nova temporada, les novetats que tenim.
I els que venen també són els que han catejat? A estudiar una miqueta aquí a la biblioteca?
No, la veritat és que gent a fer deures, potser n'han vingut dos o tres, que s'han portat els quadernets i tal, però no. Els que venen realment són per gaudir.
La bibliopiscina està funcionant molt i molt bé.
Sí,
vam parlar amb la seva responsable i ella ens deia que estava molt satisfeta. Des de la biblioteca, com veieu aquesta bibliopiscina?
La bibliopiscina és acostar, ja que moltes persones no venen a la biblioteca perquè estan de vacances i volen gaudir del seu temps d'una altra manera, doncs nosaltres els hi portem els llibres a la piscina. I sobretot també revistes i contes, perquè sigui una lectura així més fresca, més...
Estiuenca.
Sí, més estiuenca, sí.
Ara comentàveu, ja hem començat l'entrevista parlant una mica, obrireu una nova temporada amb les inscripcions dels clubs de lectura. Quins són aquests clubs de la selva?
Els clubs de lectura, enguany oferim 4 de clubs de lectura. Oferim el club de lectura infantil vermell, que és per a nens a partir de 7 anys, que s'inicien en la lectura. Després tenim el club de lectura infantil verd, que és per nens a partir de 9 anys, que ja tenen un hàbit lector. Després tenim el club de lectura juvenil, que aquesta seria la novetat, el club de lectura juvenil, que és per nens a partir de 12 anys, però molts d'aquests nens que formaran part del club de lectura juvenil provenen del que era el club de lectura infantil verd, que clar, que se'ns han fet gran aquests nens. I després tenim el club de lectura d'adults i tenim una secció una mica diferent, que és el tas de lectures i conversa, que és la lectura que es va fer als avis de la residència.
Molt interessant.
Suposo que l'objectiu és promocionar la lectura entre els més petits, però també...
El que volem és acompanyar el lector en totes les seves etapes de la vida. I llavors el que fem és oferir activitats des de nadons, petitets, fins a doncs, les darreres etapes de la vida. Pot ser una persona doncs, que ja està a la residència, que té dificultats per llegir per ell mateix, i doncs, aquest és el nostre projecte, fer un acompanyament lector, a tots els sabatans.
I per fer aquest acompanyament lector, com es trien els llibres? Es fa la mateixa reunió entre les persones que participen en aquest club de lectura o com ho feu?
S'accepten, clar, hi ha suggeriments segons els nens, els que veus que els agraden més un tipus de llibres o uns altres, i també amb adults igualment, però una cosa que agraeixen les persones que venen als clubs de lectura és el factor sorpresa. És aquesta aventura, a veure què passarà, a veure quin llibre ens proposarà aquest mes la biblioteca, i també sorprendre'ls amb gèneres que potser, o autors o obres que per si mateixos ells no haurien triat mai, perquè les persones al millor som determinats autors. Aquest autor m'agrada, aquest m'agrada, aquest gènere m'agrada, i no ens atrevim a buscar altres tipus de lectures, altres gèneres, altres autors, i intento sorprendre'ls una mica amb lectures diferents, i llavors, com és una aventura que fem en grup, perquè el Club de Lectura doncs, compartim les vivències que ens ha proporcionat aquesta lectura en grup a la tertúlia, doncs és molt enriquidor, perquè és un descobriment per a moltes persones.
També hi ha sorpreses, com per exemple que moltes vegades llegiu un llibre i quan heu de comentar-lo ve l'autor.
Sí, això és fantàstic, és fantàstic. Aquest any hem tingut tres autors que han vingut, i clar, ha sigut molt interessant. Es veu el llibre d'una altra manera. Sí, sí.
Home, i també el critiquen o l'alaben de primera mà.
Sí, 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 sí. No, no,
no, no, hi ha
no
filtre,
es tallen,
no?
No es tallen. Però això en totes les tertúlies, i a mi m'agrada que si un llibre no ha agradat, que es digui i per què, i a qui li ha agradat que ho defensi, qui no li ha agradat que també ho defensi, i els motius, i anar al fons. Això, d'això es tracta, sí, sí.
El Club de Lectura nou que comença, el Club de Lectura Juvenil, que també pugen aquí a la ràdio a parlar dels llibres, però també hi ha altres novetats, com per exemple els tastets de música en família. En què consistiran, sí, això, Patrícia?
El tast de música en família no és una novetat, és, ja ho vam fer l'any passat, i l'escola de música és una activitat, música en família, que ells fan setmanalment a l'escola de música, i és per famílies amb nadons de fins a 3 anys, i els comencen a introduir en la sensibilitat per la música, la sensibilitat pels sons, la veu, etc. I llavors venen a la biblioteca a fer-nos un tastet d'aquesta activitat que fan ells. Si hi ha famílies que els hi agrada, llavors se poden apuntar a l'escola de música. I per això fem 2 dies aquesta activitat. S'ofereix l'escola de música a venir a la biblioteca, i llavors doncs, hi ha moltes famílies que diuen que caramba, és una activitat molt interessant, i ens apuntarem a l'escola de música.
Sempre esteu col·laborant amb altres entitats i organitzacions d'aquí de la Selva.
Sí.
Escola de Música, Creu Roja, la Residència... Hi ha una connexió molt, molt, molt important, no? Entre
I
tots.
Que ara voldríem més arribar a més entitats i arribar, sobretot també amb les escoles, mirem d'organitzar el màxim d'activitats que podem plegats també, i crec que és una la funció que té la biblioteca.
Sempre.
De connectar amb totes les entitats i connectar tots els eixos de la cultura.
Sempre és important connectar amb totes les entitats i els eixos de la cultura.
Sí, sí, sí. Enguany també una cosa que tenim com a nova és que volem col·laborar amb els nostres veïns, que és l'Escola Municipal d'Idiomes. Tenim l'Escola Municipal d'Idiomes a tocar.
My God, que jo vaig amb anglès, eh? Cuidado, que ens voleu liar.
No. I volem potenciar els vincles, i llavors el que farem és oferir cada mes un conte en anglès. O sigui, l'hora del conte que fem habitualment cada setmana a la biblioteca des del mes d'octubre al mes de maig, l'oferirem en anglès.
Doncs el Toni podrà venir... podrà venir a escoltar que... aquest conte en anglès i aprendre'n sí, encara
perquè,
més.
Perquè el meu nivell d'anglès és de Little Three Peaks i poca cosa més.
A part d'aquesta novetat, quines altres es presenten?
Amb l'escola de música, vols dir? Ai, amb l'escola municipal d'idiomes sí. O amb altres?
Sí,
en
sí.
General.
En general. Doncs...
Val. Doncs una cosa, un eix que volíem fer important enguany és ampliar els llibres de la col·lecció local. La col·lecció local és la nineta dels ulls de cadascuna de les biblioteques i en particular a la col·lecció local clar, el que inclou són llibres que parlen sobre la població, en aquest cas de la Selva del Camp, i també llibres d'autors de la Selva del Camp, però no cal que parlin sobre la selva, poden parlar de mil temes diferents. I llavors nosaltres volíem descobrir totes les persones que viuen o són de la selva i que han publicat, perquè ens fa l'efecte que se'ns escapa alguna publicació dels darrers anys que no la tenim incorporada a la nostra col·lecció, i ens faria molta il·lusió poder conèixer aquests autors. És a dir, faig una crida, aprofito per fer una crida a totes les persones de la selva que han publicat algun llibre els darrers anys, sigui de la temàtica que sigui, no cal que sigui una temàtica històrica o de la selva, sinó que pot ser de cuina, pot ser d'excursionisme, pot ser de la temàtica que sigui. Ens agradaria molt que ens ho féssiu saber i ens agradaria molt poder adquirir un d'aquests llibres i tenir-lo a la col·lecció local en un lloc reservat especialment per a aquesta temàtica.
Doncs la crida queda feta.
Queda feta.
Una biblioteca que teniu les darreres novetats de tot tipus, perquè teniu novetats literàries, audiovisuals. Com és el dia a dia d'una biblioteca, Patrícia?
Bé, el dia a dia, doncs, a part d'això, del servei de préstec, d'informació, doncs clar, hi ha molts dels esforços els dediquem a organitzar les activitats. Siguin activitats periòdiques, com pot ser això a l'hora del conte, els clubs de lectura, que clar, ens trobem que gairebé cada setmana tenim un club de lectura, perquè com que en són quatre, l'activitat de, també del tas de lectures i conversa de la residència, també hi ha una feina prèvia, perquè ens reunim un cop al mes amb tots els voluntaris que van a llegir, escollim els temes sobre els que versaran els textos que llegiran els avis i després escollim les lectures concretes d'aquests texts. També ho acompanyem amb poesies, amb endevinalles, amb refranys que fan doncs, que l'activitat sigui així com a més variada. I clar, també tenim totes les visites escolars. Heu de pensar que tots els alumnes dels centres escolars de primària passen per la biblioteca un cop a l'any, com a mínim. També les llars d'infants. I l'institut no són tots els alumnes que passen, sinó que passen segon d'ESO, quart d'ESO i batxillerat. I enguany, precisament, tenim unes novetats de cara a les visites escolars, especialment de l'institut, que voldria comentar, si és possible.
Oh, i tant.
Perquè volem posar molt en valor aquestes visites. És una oportunitat excel·lent perquè els alumnes descobreixin realment el potencial que pot tenir per a ells, l'experiència tan gratificant que pot ser connectar amb la biblioteca. I llavors, enguany organitzarem, si Déu vol, les visites de l'institut amb joventut. I amb la companya, la tècnica, la Clara Colom, hem ja preparat els eixos del que seran les visites i pels alumnes de segon d'ESO estem preparant un taller de gènere que el farem pels vols de novembre coincidint amb el Dia Mundial contra la Violència de Gènere. Creiem que és un tema amb el que val la pena incidir. Després, pels alumnes de quart d'ESO, quan ens visitin, el que volem fer és un taller de cuina per a estudiants, que també és molt convenient perquè potser aviat molts d'ells se n'aniran a estudiar fora.
Oh, i tant. I no saben fer un ou ferrat.
Una mica de cuina de supervivència i també un assessorament per, no per fer cuina complicada, sinó una cuina nutritiva i saludable. Que això també va lligat perquè enguany a la biblioteca estem treballant un programa que es diu Píndoles de Salut. És un projecte que ens ve de la Central de Biblioteques de Tarragona i que inclou una ampliació de la bibliografia que tenim amb llibres de salut, llibres d'esport, també de benestar emocional i també una sèrie d'activitats. I aquests tallers que farem quan rebem les visites de l'institut formaran part també d'aquest projecte. Hi haurà alguns espectacles, etc, diverses coses que crec que
són molt interessants.
Sí. Tot molt... I pels alumnes de segon de batxillerat els hi farem un taller de cerca i tria, de destriar la informació d'internet.
Pot ser molt interessant.
Sí. Pot ser també interessant i convenient. Sí.
Tot això, el nou curs de la biblioteca, podem dir que ja ha començat?
No. Ara, el mes de setembre, farem aquestes activitats, aquests tallers de tastet de música en família que comentàveu amb l'Escola de Música, però el gruix d'activitats començarà a l'octubre.
Doncs ens ho apuntem a l'agenda. A partir del mes de setembre vindrem a la Selva del Camp per saber com van aquestes activitats en família amb l'Escola de Música i la Biblioteca. Moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major a explicar-nos totes les novetats.
Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
I també moltes gràcies a tu, Toni. Esperem que vagis a escoltar aquests contes en anglès i n'aprendràs més.
Always is important to learn English.
Molt bé, Toni. Veiem que ja ets un alumne avantajat.
Sí, vamos, dels millors.
Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Moment de marxar cap a la nova ràdio per conèixer els projectes musicals d'un músic reusenc. L'Arnau Martínez el tenim acompanyat de l'Albert Besora, el vocalista de The Crave Maga, que ara ha començat un projecte personal més íntim.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Albert Besora és un músic reusenc que després d'uns primers anys al capdavant del grup de Krav Maga no ha deixat aquest projecte però ha obert una nova finestra més personal, ell sol com a cantautor. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Arnau.
Albert, de la psicodèlia, diguéssim, de Krav Maga, el projecte més personal propi, aquest canvi, com has arribat a ell?
A veure, més que un canvi, jo crec que és més dos personalitats, no?, que es poden trobar, però que és més complicat i més val separar-les per no influir malament a una i malament a l'altra. Més val separar dos gustos musicals molt diferenciats i idiomes, perquè amb Krav Maga cantem en anglès i amb això pues, m'obro amb el meu llenguatge matern.
Perquè com definiries els dos projectes?
Home, un, com tu has dit, la psicodèlia, bueno, seria més una banda amb quatre de caps que pensen i quatre caps que tenen idees, que està més enfocat amb el rock i amb la psicodèlia i també amb el pop, però que és més una fusió d'idees, i Albert Besora és campi qui pugui, no? És idees més senzilles, més poperes, influenciades per altres músics que al cap del temps m'han acabat agradant i m'agradaria fer alguna cosa més semblant al que fan ells.
Amb qui t'has influenciat? Pregunta obligada.
Pregunta obligada, no? Sí, sempre. A mi el pop clàssic m'agrada molt. Ja sigui Lee Hazlewood dels 60, m'agrada molt també dels 60-70 Scott Walker. Després, més modern, doncs, hi ha gent com l'Alex Turner dels Arctic Monkeys, que amb el seu projecte The Shadow Puppets també fan un pop bastant orquestrat. Richard Hawley, no ho sé, és que són tants que no acabaríem mai. Els ocuparíem tota la magazine parlant de músics.
A la banda, com Albert Besora, ja t'has barrejat de gent veterana i altres més joves. Què te barreja?
Bueno, músics reusencs, per començar, també per proximitat. I també, doncs, perquè tenia ganes de provar amb músics que no fossin els de la meva banda, perquè quan sempre toques amb els mateixos músics agafes un cert tipus d'automatismes i treballar amb altra gent doncs, t'obre també la ment d'altres formes, sí.
Abans deies amb Albert Besura parles en, cantes en català, amb The Krav Maga en anglès, aquests contrastos que dèiem fins i tot de tipologia o no, de música, la gent no et diu que és una mica estrany aquests dos contrastos?
Bueno, la gent és que sincerament Albert Besura és un projecte que s'està coent a foc lent, no? Les sorpreses estan per més endavant, o sigui, quan dic sorpresa segurament és un disc i més concerts, no? Ara és més un tema d'aclimatació perquè porto tota la vida escrivint en anglès i cantant en anglès, bàsicament per influències, perquè escoltant la música que escoltava, bueno, i que segueixo escoltant, quasi tot és en anglès i a l'hora d'escriure i tocar doncs sembla que s'aclimati millor, no? I llavors el català és més un repte també que una qüestió de gustos.
Com compagines aquests dos projectes? Perquè The Krav Maga tira endavant, després en parlarem.
Sí. A veure, tampoc és que siguin grups que treguin molt de temps, no? Està més, malauradament, no és la meva professió i bueno, ho tinc que fer quan puc, no? Però bueno, no hi ha cap problema. És més qüestió de calendari, no? D'anar quadrant amb la resta de gent i bueno, una mica matemàtiques també.
Ara estava a punt de treure un disc, no? De Krav Maga, us està coent?
Bueno, hem escrit unes quantes cançons i tenim intenció de gravar-les, però encara s'han de treballar una miqueta més perquè volem doncs, donar-li més voltes, perquè volem fer un àlbum quan el gravem, que sigui un àlbum decent, un àlbum espectacular, no? Però bueno, s'està coent a foc lent també.
Segueix una miqueta la línia, imagino, també lletres en anglès, l'estil de música, hi ha algun canvi?
L'idioma no el canviarem, Krav Maga en anglès i això és així i és innegociable. L'estil sí que potser hem baixat una mica més la intensitat de riff o que sigui més rockera, no? I potser sí que és una mica més pop també, però és un pop bastant elaborat i amb molts tocs psicodèlics també.
I per què ho rebaixat?
Bueno, suposo perquè les idees són les que són i potser estem més calmats, potser estem més estables, no? I quan ets més jove tens més ràbia acumulada i te surten coses més agressives i quan te fas una miqueta més gran, que bueno, que tenim 24 anys, que tampoc som uns viejunos, però que ens estem calmant, potser amb un aspecte més melòdic, no? O sigui, fer coses molt més melòdiques i més, bueno, és qüestió de gustos temporals.
Us influeix molt la vida personal, l'edat, a l'hora de composar les cançons?
Jo crec que sí, sobretot en el tema de les lletres, no? El tema de les lletres, bueno, personalment les escric jo i si estic malament escric millor i escric més. Si estic bé, doncs prefereixo fer altres coses, no? Però quan estic malament prefereixo escriure i sempre em diuen que les meves lletres són una mica depriments, doncs bueno, és perquè escric quan estic malament, no quan estic bé. Quan estic bé disfruto de la vida.
I aquest canvi, perquè no també es pot escriure quan estiguis content, Albert?
Ja ho sé, però ja sé que es pot escriure quan estàs content, però prefereixo, ja ho dic, disfrutar de la vida, no? Quan estic content, perquè és una sensació, ser feliç és una qüestió que s'ha d'aprofitar, no? I que toco quan estic feliç, però les lletres, ja et dic, m'agrada escriure-les més. Bueno, és que la vida és molt complicada, llavors les lletres més val explicar la realitat i no enganyar ningú.
T'hi sents més representat en The Krav Maga o en el projecte més personal com Albert Besura?
Bona pregunta, perquè estilísticament per la música que escolto potser em sento més representat amb Krav Maga, però clar, Albert Besura és una cosa que només faig jo i vulguis o no és un reflexe de mi mateix, per tant podríem dir que m'agradaria sentir-me més reflexat amb Krav Maga, però em sento més reflexat amb Albert Besura.
Amb Albert Besura és potser una mica l'evolució que abans parlàvem de que ens hem fet grans, no? Dels anys, potser és un punt més de maduració respecte al grup?
Sí, no deixa de ser... Sí, clar, perquè les lletres en català m'acosten moltíssim, perquè em fa molta vergonya a vegades explicar realment el que sento i quan les escric explico el que sento, llavors sí que la maduresa t'ajuda i les vivències t'ajuden a escriure les lletres.
De Krav Maga vau anar a Càdiz a gravar a l'estudi de ni més ni menys que Paco lo Loco.
Sí.
Com va ser l'experiència?
Home, és una experiència que et corteix molt com a músic, no? Perquè més que res també el tema d'anar contra el rellotge, perquè teníem molts pocs dies per gravar, et fa agafar moltíssima experiència en poc temps, ja aprens moltíssimes coses i a part ell et dona, no et diu moltes coses, però les coses que et diu saps que seran per millor i després doncs, quan arribes a casa i penses ostres, el que hem fet allí, doncs, ostres, ho puc aplicar després, no? O sigui que no és l'experiència en si d'anar allí, sinó que després tot el que t'emportes cap a casa, no?
Amb Albert Besora has pensat treure disc?
Sí, la veritat és que sí. El que passa és que la meva idea és fer algo orquestrat. O sigui, vull fer un disc de pop clàssic i, clar, això requereix moltíssims recursos, ja tant com econòmics com artístics i bueno, estic meditant-ho i no sé ben bé com ho faré, però ho acabaré fent. Això no en tinc cap dubte. Cançons hi ha.
Com Albert Besora, estàs classificat pel Sona Nou, suposo que content, no?
Bueno, vaig estar preseleccionat. La veritat és que no, al final no, a la fase final no, però bueno, que amb tan poques coses que vaig oferir, que eren tres cançons gravades de qualsevol forma, bueno, de qualsevol forma tampoc, però que no era d'una manera professional, estigués a la llista, doncs és un plaer, no? Perquè vol dir que realment l'escorça o la base d'allò val la pena. I crec que és diferent perquè el panorama de la música catalana, malauradament, és una opinió personal, o sigui, tothom pot tenir opinions, l'estil que se li dona bombo o que sona més, no?, per plataformes o a la vegada s'incorpora més en festivals i això, doncs no és tot el que hi ha en la música catalana. Si tu fiques ICAT, per exemple, si escoltes cançons en català que dius com pot ser que hi hagi gent tan bona i que jo no la conegui, saps? Sí, crec que el Sona Nou és una bona plataforma perquè aposten per bandes d'aquest estil. Després ja, quan acaba el Sona Nou, ja és una altra història, no? Però...
Albert, també com de concursos de Krav Maga, va guanyar els concursos de Tarragona, TGN, el 2015, el Reusona, el 2016. No sé fins a quin punt obren les portes a aquests tipus de concursos.
Mediàticament, poc, perquè aquí la cultura musical és la que és, o els concerts són els que són, no? I tens més repercussió local. I aquí a Reus ja et coneix qui t'ha de conèixer, i a Tarragona te coneix qui t'ha de conèixer. Això l'únic que fa és, aquí localment, és bueno, donar-te una mica de reconeixement de que estàs fent la feina bé. Econòmicament va molt bé per als grups, perquè els grups en concerts no conec grups de per aquí que facin temes originals, que recaudi més de 300 euros per concert. Per tant, un impuls econòmic d'aquesta forma et fa que, com per exemple nosaltres, anéssim a gravar el disc. És com un crèdit, quasi.
A veure, d'aquesta tarda estaràs a la Biblioteca Pere Anguera, si ens expliques 5 cèntims el que faràs.
Doncs mira, aniré sol, per començar. És una cosa que em fa una mica de respecte, sempre me n'ha fet, perquè considero que la meva veu no és espectacular. Llavors, això ja és un hàndicap, no? Si tu mateix ja no te valores d'aquesta forma. I també el tema d'estar amb una guitarra i la veu, jo ho trobo una mica monòton, intentaré lluitar contra la monotonia. Intentaré fer algun solo amb un pedal de loop, i portaré la guitarra elèctrica també amb els efectes. A veure com funciona aquesta tarda, ja ho veurem.
Doncs Albert, si et sembla, ens acomiadem a esportar guitarra, només guitarra avui.
Sí.
Aquesta tarda ja
no portaràs, porto ni pedals, ni
portaràs l'orquestra completa, si fa falta. Què ens tocaràs per acabar?
Doncs estava meditant i crec que us tocaré una cançó que es diu La Batalla, que parla doncs de les relacions, no? Quan hi ha esperança per un costat i per l'altre, no? I quan intentes lluitar contra l'esperança de l'altra persona.
Doncs tot teu.
La batalla. Deixa-ho.
que dins tens i lògic i valent. Sé que encara no he perdut. Si m'enfronto als meus monstres, creu-me, ja ho faig del pitjor vent, aquell que em feia indiferent. L'elixir que m'ajudarà, dona'm a estar a les teves mans de cantar la batalla fina. No és tard, 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 no és tard. No és tard, no és tard, no és tard, no és tard, no és tard.
Albert Pesora, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Arnau.
Molta sort, que vagi molt bé aquesta tarda.
Sí,
i
de poc, ja.
Ens anem seguint.
L'estiu sona al carrer Major.
Seguim a carrer Major i volem parlar dels elements del seguici, concretament de com es restauren aquests elements. Per això anem cap a Ona la Torre.
Estàs escoltant carrer Major amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cubota, tu no pares, no, de les festes?
És que, clar, hi ha novetats també que s'han de tenir en compte, com aquesta restauració dels gegants de què ja vam parlar aquí a Carrer Major, i avui volem aprofundir una miqueta més a banda d'altres restauracions, amb la persona que tenim a l'altre costat del telèfon.
Sí, perquè heu restaurat aquests gegants, que són els encarregats de fer el pregó. N'hem parlat diverses vegades, no?
Sí, sí, seran el gegant Joan i la geganta Rosalia, que els que faran el pregó, ben acabats de sortir del forn, anava a dir. Acabes de sortir de xapa i pintura, també li podríem dir així vagament, però ara ens ho explicarà l'Àngels Cantos, que tenim a l'altre costat del telèfon.
Encara no la tenim, estem a punt de poder connectar amb l'Àngels, però heu restaurat altres elements del seguici enguany, Carol?
Doncs enguany són el Joan i la Rosalia, tot i que evidentment periòdicament es van fent retocs a diferents elements, com també a d'altres, no només aquí a Torredembarra. De fet, ara parlarem amb ella, però l'Àngels Cantor té una llarguíssima trajectòria en la restauració de diferents elements de les nostres comarques, de tot Tarragona, hi ha de diferents... Bé, ara ens ho explicarà ella, però sí, vaja, tenim un repasset de Déu-n'hi-do.
De fet, ja ens ho pot explicar. Molt bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Ara estàvem comentant que aquest any a Torredembarra s'han restaurat els gegants i que precisament faran el pregó. Primer de tot, volem parlar d'això. Què se'ls ha fet al Joan i a la Rosalia?
Bueno, els hem netejat la careta, pobres, que ja els feia falta. Bueno, una restauració bona, perquè eren, sabeu que són de cartó pedra, i bueno, estaven una miqueta malmesos i els han intentat que aguantin uns quants anys més.
Uns quants anys més, que aguantin uns quants anys. Ara, precisament, la Carol ens comentava que vostè restaura elements del seguici popular tant de Torredembarra com la de la resta del Camp de Tarragona.
Sí, sí. Bueno, tinc la gran sort de poder tocar moltes peces i això és un gran honor per poder tocar tota la riquesa que tenim cultural.
Tenim, ens consta tots els elements amb què ha treballat l'Àngels Cantós. Podem destacar-ne algun?
Ostres, amb això me poses en un compromís, perquè per mi tot el que passa pel meu taller és molt important, sigui d'on sigui. No t'ho sé dir. Bueno, suposo que els de la teva ciutat, haver restaurat també els gegants de la ciutat de Tarragona, també tot és tot un gran honor. Però ja t'he dit que no tinc predilecció. Tot el que entra per mi és molt important al meu taller.
Comentem una mica la trajectòria en aquest sentit. De fet, ens consta la creació d'un primer cap gros per les festes de Sant Roc el 95.
Sí. Sí.
I ha plogut des d'aleshores.
Ostres, i molt. I molt. Sí, a veure, les festes del meu barri, i això per mi... Bueno, vaig fer la placa també honorífica als 150 anys, i a més el Caleto, que era una persona molt representativa del meu barri. I des d'aleshores, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que ha plogut.
Clar, en aquest cas, Sant Roc té força... Té força treballs fets per vostè. El drac de Sant Roc, també.
Sí. La reproducció del gran, que quan era joveneta... El curiós d'això és que quan era ben joveneta vaig veure com van fer el primer, el senyor Graviel, i jo m'ho mirava amb una cara de fascinació, veure aquell home com feia aquell drac. I llavors, al cap dels anys, vaig fer la reproducció amb fibra de vidre i per mi va ser... Ostres, un honor, bueno, bestial, no?, fer això, perquè va ser molt maco. Llavors també tinc el drac petit, bueno, unes quantes cosetes, suposo que ja ho heu llegit al meu currículum.
Déu-n'hi-do, és extens, és molt extens,
Sí.
Destaquem també a la seva ciutat, doncs, els negritos petits, també.
Sí, la reproducció dels gans, del verdelol, llavors van venir... Bueno, primer vaig fer els petits i després va venir la reproducció dels grans. I després, més endavant, l'any passat, sembla que perdre una miqueta la noció del temps, perquè anem fent coses i no... Però va ser la restauració dels gegants grans moros. O sigui que... Bones peces, Molt bones peces.
I quan et venen i et diuen has de restaurar aquests gegants o aquests altres, com ho enfrontes?
Bueno, primer és fer un estudi bé de com és la peça, de quin material, de quina època és, i tractar-ho, si es pot, amb els mateixos materials i seguint la mateixa tècnica. Llavors necessites una base d'informació bona, de saber què has de fer, i llavors aplicar els criteris més adequats per la peça. Aquest és amb la línia que segueixo, vaja.
I aquesta informació en peces que poden ser bastant antigues és fàcil de tenir?
Home, sí, dintre del que cap, sí. També treballo amb la Beatriz García, que és historiadora de l'art, i entre les dues fem la part d'investigació i llavors ja quan ho tenim ben clar, doncs llavors tirem endavant la restauració. Fem un informe i llavors... Es parla, evidentment, amb les entitats o amb el particular que hagi portat la peça i llavors es segueix la restauració més adequada per la peça. Aquesta és la meva línia de treball i suposo que la de tothom també.
Parlàvem justament d'aquest mètode per afrontar una restauració. Sempre seguint, suposo, sent fidel, no?, a l'original. És complicat, sí. Això, seguir la fidelitat. Ho dic perquè de vegades sentim casos d'aquests molt mediàtics de restauracions que no han tingut massa èxit. Jo suposo que en aquest cas no hi ha llibertat creativa a l'artista, sinó que simplement no, se segueix bastant als...
Sí. No tens llibertat. O sigui, aquí el primer, el principal és la peça. Evidentment que hi ha una vegada que te trobes, doncs, en el cas dels gegants de Torredembarra, que quan estan tan malmesos has de prendre una decisió de quin tipus de material utilitzar, no? Que a vegades no és el que tu t'agradaria, però bueno, ho segueixes a que pugui ser tot reversible per si algun moment donat es volgués tirar enrere. Això també és molt important, de que puguis sempre tirar enrere tot el que tu puguis fer.
Aquest és el... com es fa això?
Bueno, doncs utilitzant materials que després tu puguis siguin reversibles. És difícil, perquè en el camp de la restauració, igualment amb monuments, això de reversible és una mica complicat, Però bueno, intentes fer de que puguis tirar enrere el que has fet. És complicat, no t'ho sé dir ara exactament.
Clar, per una persona ignorant en aquest àmbit és complicat de veure, perquè sembla que quan restauris doncs allò es quedi fix, no? Que sigui una cosa ferma i aleshores no,
sí,
ha de ser que es
pugui... Sempre poses carpes intermitges perquè aquell material que tu utilitzis el puguis arribar a treure. Sempre s'espatlla alguna cosa, siguem realistes, sempre, Sempre. Però sempre, si és el mínim, doncs millor que millor.
Hem parlat...
És el criteri de restauració, vamos.
Àngels, hem parlat molt dels gegants de Torredembarra, del Negrito i la Negrita, els gegants de Tarragona. Quins són els projectes futurs? En què estàs treballant ara?
Mira, ara estic treballant amb uns trabucs per Vilaseca, pels trabucaires petitets, que s'inauguraran l'any que ve, i per l'Esbart Santa Tecla, per la taula, que aquest any estrenem vestuari nou, i la part de Trezzo, doncs, no sé, em toca fer-la a mi. Ara és amb el que estic posada.
Doncs esperem que vagi bé aquesta restauració a l'Esbart Santa Tecla i els trabucs de Vilaseca. Moltes gràcies, Àngels, per atendre'ns avui a Carrer Major.
Moltes gràcies i bon dia.
I Carol, moltes gràcies a tu també. Espero que seguim parlant de Santa Rosalia.
Oi tant.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Seguim al Baix Gaià i volem anar cap a Altafulla per parlar de teatre, però d'una forma diferent.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, t'ho diré amb paraules futbolístiques perquè ho entenguis. Podríem dir que ets polivalent, no?
Correcte, polivalent, polifacètic, és una paraula que m'agrada molt, I sí, reconec que sí, una miqueta polivalent, sí que ho soc.
A veure, qui tens amb tu? Perquè tens l'estudi bastant ocupadet.
Tenim l'estudi avui complet, aquest estudi de l'Avinguda Marquès de Tamarit, perquè avui doncs parlarem de teatre, parlarem del grup Altafollenc, la formació altafollenca de teatre, Teatreteràpia, i avui ens visiten doncs el seu impulsor i principal doncs creador de tot plegat, el Joan Maria Vidal, i també doncs ens acompanyen dues de les actrius d'aquest grup, que bé, doncs estrena o ha estrenat ja en aquest darrer any la seva obra, Pla de Xoc. Elles són Anna Bolet i Laia Marçà. Ara sí, els podem presentar.
No t'equivoquis, home.
No, és que ho havia llegit al revés, el tenia en el darrer ordre, el Joan Maria Vidal. Doncs bé, les podem ja i els podem doncs saludar. Molt bon dia a tots, als tres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per coses importants. Teatreteràpia participarà a partir d'aquest dimarts en aquesta fira, aquest festival, millor dit, internacional de teatre amateur de Girona.
Molt contents, estem... contents, eufòrics, alegres i a la vegada espantats també pel que suposa també formar part de FITAC.
portareu la vostra darrera obra, bueno, darrera obra i principal obra realment, que és el...
La nostra primera obra.
La primera obra, Pla de Xoc.
Sí, senyor.
De què tracta per tots aquells que no... els oients que no hagin pogut veure encara aquesta obra.
Pla de Xoc és una comèdia entre polítics. No parla de política, però sí que parla de com són els polítics i com... com pensen realment, si pensen realment el que defensen, i bé, i a partir d'aquí es crea un entrellat que fa doncs, que sigui molt divertida i que, doncs, que mantingui l'espectador atent fins a l'últim moment, que a més també hi ha un missatge important pel públic que no se'n va indiferent cap a casa. I això ens, la veritat és que estem molt contents perquè és la nostra primera obra, la que hem escrit, hem portat a terme i hem estrenat, i ens agrada molt doncs, veure que a la gent li agrada molt, que ens recomana, que veiem que anem omplint els teatres on anem, i la millor nostra, de lo més contents que estem, doncs, precisament també més orgullosos ens fa estar és veure que hem sigut seleccionats per FITAC.
És a dir, i ara ho pregunto, també trasllado aquesta pregunta a la Laia i l'Anna, que ha estat un èxit o està sent un èxit aquesta obra Pla de Xoc.
Home, doncs sí, la veritat és que estem molt contents, hem tingut una molt bona acollida per tot arreu on hem anat i estem tenint molts bolos que estem tancant, i la veritat és que estem una mica sorpresos també d'aquest èxit, perquè inicialment tampoc, diguéssim, hi comptàvem amb ell, i ja la guinda del pastel que es sol dir és el poder participar a FITAC, que és el primer grup de Tarragona que en tots aquests anys ha sigut seleccionat per aquesta Fira Internacional del Teatre. Molt contents.
Déu-n'hi-do, molt bé, no?
Sí, molt contents.
Saps què passa? Que al principi quan et diuen que doncs, al poble d'Altafulla s'ha format un nou grup, que bé, la majoria de gent ja era experimentada i tal, però entre ells han fet un grup i un d'ells ha escrit l'obra, i bé, penses, doncs bé, bueno, que vagi bé, no? Però hem volgut anar voldria dir un pas més i intentar fer-ho el més professional possible dins el que som amateurs, no? Però... I veure aquest reconeixement per part del públic, per part de les crítiques teatrals i doncs, també aquest FITAC, doncs això és el que deia l'Anna, no? Que ens fa sentir, ens fa veure que supera les nostres expectatives inicials, a començar un grup i començar així.
Estrenareu obra, la Pla de Xoc, l'única obra que heu fet fins ara, però abans d'això, com va néixer el grup Treateràpia?
Treateràpia va néixer a través d'una trobada entre dos dels actors, que sóc jo i la Laia, que ens havíem coincidit amb altres grups anteriorment, i la Laia em va comentar les ganes que tenia de fer teatre amb mi, que se'n recordava que ens ho passàvem molt bé i que què bé fèiem, i les meves ganes de dir-li, doncs jo tinc una obra pendent al cap, que fa temps que la vull escriure i tal, i que la podríem tirar endavant, i ella em va animar, li vaig dir, espera't un moment, si m'estàs dient en sèrio, vol dir que ens hem de reunir per fer teatre, i muntem un grup, que sí, tirem endavant. La seva fe cega cap a això, que evidentment és la que origina tot això, i a partir d'aquí doncs, el fet de publicar-ho i veure doncs, diferent gent d'Altafulla que apareix amb experiència teatral fa el fet de muntar el grup. Jo acabava d'escriure l'obra, i un cop acabava d'escriure l'obra, doncs, el mes de novembre vam estrenar. I bé, estem molt contents de com ha anat tot plegat, i això ja porta també al rodatge de dir, bé, hi ha ajuntaments que ens han dit quina segona obra feu, volem que la feu, i bé, acabarem de matar Pla de Xoc durant tot el que queda d'any, tenim diversos bolos i fins al desembre, i a partir de l'any que ve ens posem amb la següent obra.
Molt bé, sí.
Primer Pla de Xoc, després ja us veurà, però el que jo vull saber és Treateràpia, d'on sorgeix el nom?
Bé, creiem que el teatre és una teràpia, no només per nosaltres, sinó també per el mateix públic, i reconeixem que a través de Treateràpia volem principalment fer obres còmiques, volem fer obres en què la gent se senti còmode, se senti fàcil, i que venir al teatre sigui una mena de desconnexió, una mena de teràpia, i reconeixem que aquesta teràpia és entre nosaltres i el públic també. A nosaltres és una teràpia el poder fer d'actuar, d'assejar, d'estar interactuant amb el públic, però bé, volem transmetre aquesta teràpia del teatre, i d'aquí Treateràpia, no? Que a més el logo, la forma de llegir, sembla que posi teatre-teràpia, sí. I és aquí la gràcia.
I escolteu, com és començar un projecte des de zero? Intueixo que no deu ser fàcil, tot i l'èxit que afortunadament doncs, ha tingut la vostra obra.
Doncs la veritat és que he de dir que el fet de posar-te a escriure una obra de teatre o el fet de muntar un grup de teatre no és fàcil, i el fet de triar els actors tampoc és fàcil, no? Però et trobes que la gent confia cegament en tu, no sé si perquè el projecte era molt engrescador, si era massa ambiciós o no. Alguna actriu que havia treballat també amb mi ens va dir, ostres, fas teatre, vull venir, no? I ve des de fora d'Altafulla o ve des de zones més lluny, però el fet de començar així i el grup agafar aquesta mena de vincle de creure cegament amb el projecte i formar-hi part, això també ha sigut molt important, tant a l'hora d'escriure com a l'hora de formar el grup en si, perquè és molt important que el grup ens portem bé i hi hagi aquest feeling entre nosaltres, perquè al final sí que estàs actuant i tu pots fer veure que et portes bé amb algú, però si realment aquesta comunió, aquesta manera de ser és real i es porta bé, això es transmet amb el públic al final, i al final tot això fa que aquest engrescament del grup sigui doncs part del projecte. O sigui, no és fàcil, però els companys ens ho han posat molt fàcil.
I des de la vessant dels actors, en aquest cas actrius, Anna, Laia, com ho heu viscut això?
Bueno, pues jo la veritat és que personalment estic molt emocionada de poder formar part de Treteràpia, perquè diguéssim, jo per mi, a part de que era un grup que només volia gent que ja havia fet teatre, va apostar una mica per mi el Joan Maria, perquè jo mai n'havia fet, però jo volia, o sigui, ficar-me en el món del teatre sí o sí. De fet, va ser a través de la ràdio que em vaig enterar que havia un grup de teatre que es volia formar en el poble i vaig trucar aquí, em vau donar el contacte. Va ser tot, la ràdio va tindre una mica que veure. I bueno, estic pues emocionada de poder formar part, a més, d'aquest grup tan especial, perquè a part de companys som amics. I bueno, per mi és una experiència molt enriquidora i molt positiva.
I bé, escolta, una pregunta més personal, a títol personal, Joan Maria, des de quan escrius obres de teatre? No sé si aquesta és la primera que has dut als escenaris, però no sé si ja en alguna altra ocasió tenies alguna coseta per cadeta o...
Jo he fet teatre tota la meva vida, he estat en diferents grups de teatre i sempre he estat molt engraçada amb el teatre. I com a obra de teatre, és la primera obra de teatre que escric. Sí que alguna vegada havia fet alguna obra de teatre per dos nens o per tres nens petits per representar el dia de Nadal, així en plan familiar, però mai havia agafat i m'havia posat a escriure una obra de teatre per dur a l'escenari com a tal. No, és el primer cop que ho faig. Molt content i te reconec que és una vessant que no havia fet mai, que no havia portat mai el terme d'escriure una obra, i el simple fet d'escriure una obra, trobar gent amb la que vol formar aquest part del grup, poder triar els personatges i poder-la dur a terme, com a personalment, ja és una cosa que omple moltíssim. I veure que gaudeixen ja és brutal. Però, a més, veure que el públic gaudeix i que s'encomana i tal, et fa motivar i et fa, precisament, doncs, ja pensar en el que dèiem, no?, de començar amb una segona obra i bé, a projectar-la també. Molt content, molt satisfet. No ho sé, no sóc, evidentment, no sóc escriptor, tot i que és veritat que ara estic precisament mirant cursos de dramatúrgia també i de direcció teatral i, bueno, formar part una miqueta, perquè és algo que veig que m'agrada, algo que gaudeixo, i així que seguir fent-ho i a veure si podem seguir contagiant doncs aquesta eufòria, no?, una miqueta.
Pel que veiem, ja tens altres idees al cap per escriure una altra obra. Esperem poder-la veure-la aviat, quan acabi Pla de Xoc, ja tenir l'altra obra mig començada. Moltes gràcies a tots tres avui per ser aquí a Carrer Major.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem.
I bon dia.
Bon dia.
I Marc, ja ho saps, pots anar a apuntar-te a teatre també aquí a Altafulla.
De petit em feia, així que no em provoquis, Marina.
Doncs va, ja estàs tardant.